A Formentera estem vivint unes setmanes en què un dels recursos públics i universals més preuats, més ben valorats i més essencials al sistema de salut està presentant una sèrie de problemàtiques que avui aquí a Ràdio Illa volem abordar amb la seva màxima responsable, la consellera balear de Salut, Patrícia Gómez. Benvinguda a Ràdio Illa Formentera, consellera.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vostè per atendre'ns. A veure, a Formentera tenim falta de consultes presencials dels oncòlegs des de fa més d'un mes. Què els diria als malalts i les seves famílies?
Pues en primer lloc, demanar disculpes, posar-me, com sempre, al costat dels pacients. L'àrea d'oncologia és una àrea que conec bé, he treballat durant anys i entenc la preocupació, no? És una especialitat tremendament sensible en la qual hi ha molt de patiment. Llavors entenc el patiment, entenc el malestar que es pugui causar un moment determinat i no puc menys que demanar disculpes i reconèixer que és cert que en les darreres setmanes, la setmana passada perquè era festa, l'anterior no va coincidir amb mi que també volava a Eivissa i es va suspendre el vol per boira i l'oncòleg estava a Palma, no es va poder desplaçar, per la qual cosa el cap de servei d'oncologia d'Eivissa, que s'havia de desplaçar a Formentera, no es va poder desplaçar, i així es veu que hi ha un seguit de setmanes que això pues, s'ha produït i per tant, evidentment, pues, no és una situació desitjable, no? No és una situació desitjable. Dit això, pues, també entendre que, bueno, que amb els recursos que tenim intentem fer-ho el millor possible, sempre ampliant recursos i sempre estant al costat de les persones, no? Que tenen a l'hospital pues, altres professionals o que cerquen pues, com resoldre la seva situació. També dir que la planificació per al que ha vist i si no hi ha cap novetat de moment, a la varen passar i després ahir, dels oncòlegs que es desplaçaran durant aquest mes a Eivissa des de Mallorca i com sí. Queda la cobertura i queda garantida tots els dimecres, en principi, ja dic, si no hi ha cap altre entrebanc, el doctor Carlos Rodríguez es desplaçarà els dimecres a Formentera en el que queda de mes de març.
Molt bé, o sigui que podem dir que si no hi ha cap sobresalt el dimecres dia 8, com és habitual en els dimecres, doncs vendrà l'oncòleg d'Eivissa cap a l'Hospital de Formentera. Ho entès bé, eh?
Així és, sí, sí.
Molt bé. Des de l'ASC, que... Salut, consellera.
No, és que tenc tossina, que catarres. Yeah. Hivern.
Des de l'ASC, primer ens diuen que la saludem, o sigui que queda saludada, consellera, i segons ens proposen, diu, home, si per lo que sigui no es pot traslladar l'oncòleg des d'Eivissa cap a Formentera, perquè entenen que hi ha un problema de personal, ara en parlarem, ells proposen, abans de fer consultes telemàtiques o telefòniques, que al seu entendre no són massa pobres, doncs una opció seria traslladar pacients de Formentera cap a Can Mises diàriament per no saturar un sol dia els serveis d'oncologia de l'Hospital Eivissenc. Com ho veu, consellera, això?
Jo crec que depèn sempre de cada cas. Hem de pensar que el pacient oncològic pot estar en moltes situacions diverses, des d'un moment agut, un moment de diagnòstic i on la persona està rebent, per exemple, quimioteràpia, que afortunadament des de fa anys ja se pot posar a l'illa de Formentera, no era així abans. Sí. Ara ja tenim un hospital de dia amb dos excel·lents professionals que també sempre comenten des de l'Associació Espanyola contra el càncer de Formentera i aquests dos atenen els pacients, no? Què succeeix? Que després, abans d'una quimioteràpia, després d'una quimioteràpia, bueno, l'estat de la persona a vegades no és el millor per viatjar, no? Llavors, jo crec que s'ha de personalitzar, individualitzar cada un dels casos. Hem de pensar que els professionals de Formentera també es poden posar en contacte amb els professionals de Can Mises, no? Per qualsevol cosa. I jo, tal vegada és equivocat, però el que hem treballat durant l'any 2015, quasi 8 anys des de que som consellera, és evitar desplaçaments, intentar que els pacients de Formentera no s'hagin de desplaçar a Eivissa o es desplacin el manco possible. O sigui, aquest és, per mi i pel meu equip, l'objectiu primordial. Per això s'han ampliat molt de serveis, s'han posat serveis nous, perquè intentem evitar aquests desplaçaments, no? I clar, depèn molt de la situació. No és el mateix, com dic, una situació aguda, no és el mateix si una persona no se troba bé per una reagudització de la malaltia, o és una persona que ha superat un càncer, que s'ha convertit en malaltia crònica, que això afortunadament està passant també en molt de casos, no? Hi ha molta més supervivència i el càncer se converteix en una malaltia crònica, i si la persona li diu en una revisió d'aquí un any, d'aquí 6 mesos, això és un terme molt utilitzat que explicava molt bé el cap de servei d'oncologia de Eivissa, que no és necessari que siguin 6 mesos, si són 8 mesos tal vegada no passa res, si la persona se troba bé, o un any, o s'ha de fer una prova diagnòstica, llavors clar, s'ha de valorar sempre en cada cas, i també valorar la persona, no? I l'angoixa de la persona, que és un altre factor important.
Deixi'm que li abordi un altre aspecte pel que fa a la mancança de personal a l'àrea de salut Pitiusa. Bueno, en aquest cas és a l'Hospital de Formentera concretament, no? Tenim al nostre centre hospitalari 2 metges internistes previstos en plantilla, però ara per ara cap dels dos està operatiu. Això deriva en trasllats dels malalts de Formentera cap a Camp Missa. Sabem que l'àrea de salut s'ha posat les piles per intentar una contractació, ha començat algunes entrevistes, però de moment no tenim constància de que s'hagi fet cap contractació. Com veu aquesta problemàtica, la manca d'internistes que deriva, doncs, amb aquests trasllats de malalts cap a Eivissa?
És un poc el que comentàvem, no? És a dir, nosaltres treballem intensament, perquè el que vull dir és que no hi ha limitació pressupostària. La mancança de metges està a tota Espanya. Nosaltres tenim la plantilla finançada, diguéssim, no la plantilla concreta. Ara, per exemple, aquests 2 internistes de Formentera, sí. Si no es contracten és perquè no n'hi ha de disponibles, perquè no hi ha atur en els metges. Hi ha manco metges que les necessitats que hi pugui haver de cobertura en els centres de salut, en els hospitals, a tot Espanya. També a Madrid, on, per exemple, hi poso d'exemple a Madrid, o a Catalunya, m'és igual, sí. Comunitats molt grans, no? Comunitats molt grans que tenen moltíssimes facultats de medicina, moltíssim de residents formant-se, perquè hi ha molts d'hospitals, tenen mancança també de professionals. Llavors, això a vegades ens fa entendre la dimensió de la situació. No es poden donar passes enrere, no es pot desinvertir en salut, no es pot deixar de formar metges a un escenari com va succeir fa 10 anys, que evidentment estan patint les conseqüències en aquests moments, no? Nosaltres treballem per formar més professionals, i aquesta formació de més professionals es veurà d'aquí 5-6 anys, quan acabin la seva residència, no? Però que s'han anat augmentant el nombre de places de manera exponencial, han doblat, per exemple, els metges de formació, en formació d'especialitat a les Illes Balears, però, evidentment, les especialitats són de 4 o 5 anys. Per tant, des que acredites la plaça, la treus perquè els estudiants que han acabat la carrera i han aprovat el MIR se puguin presentar, és un any més 4 o 5 anys esperant que puguin sortir aquests metges, no? En aquest sentit, s'ha fet també moltíssima feina, però clar, hi ha mancança a tot Espanya, per tant, no és fàcil cobrir, però el que sí és cert és que estan fent tots els esforços possibles. Ahir mateix es va anunciar la contractació de 4 professionals, 4 metges que venen a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Un cardiòleg, una reumatòloga, un anestesista i un adjunt d'anàlisis clínics. Això que te pot sortir com una notícia un moment, costa un esforç impressionant, perquè aquest cardiòleg, aquest intensivista, anestesista, falten a tot Espanya, i a Mallorca també, En canvi, aquests especialistes han escollit anar a Eivissa. I per això jo crec que s'ha de posar molt en valor tot el positiu, no?, de l'àrea de salut. Hi ha mancances, per suposat que n'hi ha. Hi ha dificultats, també, moltes. Cada dia tenim 22.000 professionals a l'àmbit de la salut a Balears. Evidentment que hi ha dificultats, que hi ha problemàtiques. Després d'una pandèmia, que ha colpejat durament el sistema sanitari durant 3 anys, o quasi 3 anys, no? És a dir, que ens hem de refer de tot això, i jo entenc que quan a un li toca personalment una situació complicada, una situació en la que no hi ha un professional o que s'ha de desplaçar de Formentera a Eivissa, pues s'enfadi o digui no és just, no? Perquè és cert, però jo el que vull dir a la població és que aquest govern està treballant com mai s'ha treballat per augmentar serveis a Formentera, augmentar serveis a Eivissa i evitar desplaçament en general.
Un cas, precisament, que ens va arribar ahir mateix, és una carta d'un ciutadà de la nostra illa, un resident, Paco Pérez, que lamentava que la seva mare, pacient d'urologia i oncologia, operada fa un mes i encara no recuperada, doncs bé, va haver d'anar a urgències a l'Hospital de Formentera i d'allà, com que no hi havia internistes, això que comentava mare, consellera, doncs va haver de ser traslladada a urgències a Can Misses. El que es va trobar en l'Hospital Eivissenc és que allà li informaren que un pacient desplaçat des de Formentera en helicòpter que no tingui perill de vida o mort torna a començar el circuit d'urgències des de la casella de sortida i ha d'esperar el seu torn, que ja, encara que ja vingui derivat i valorat per un metge a Formentera. O sigui, efectes de la doble insularitat que es converteixen en una doble espera. En el cas d'aquesta senyora, va esperar a l'Hospital de Formentera i després una altra vegada començant des de zero a l'Hospital de Can Misses. El ciutadà Pérez ens feia saber el seu malestar al respecte. Què n'opina d'això? Descoordinació, doble espera, com ho veu?
A veure, jo el que crec és que els serveis sanitaris, ja dic, són moltíssims els serveis que tenim, 22.000 professionals, tenen responsables de cada un dels serveis. I els serveis s'organitzen per donar la millor atenció en tot moment, no? A veure, jo el que crec és que ja els circuits han de ser clars, han de ser coneguts per tothom, i el més important és que hi ha atenció, no? Que no hi hagi desatenció, que la persona estigui atesa. No cap d'entendre massa bé, perquè entenc que des del moment que entra a urgències està vista o que ingressa, no sé si va ingressar, si va quedar a un llit a observació, no conec el cas, evidentment, sí, no? Sí, però dic que clar, el servei s'organitza. En el cas de la plantilla d'urgències de Can Misses està completa, no tenim mancança de professionals. Sí que és cert que en època de grip, com estem en aquests moments, que tenim una incidència molt elevada, hi pot haver dies que, afortunadament, en aquesta comunitat autònoma no s'ha viscut, i tocaré fustes perquè no hauria de dir això, però no s'han viscut situacions com s'han vist a la resta d'Espanya de saturació diària durant temps de les urgències. Tenim un moment d'intensíssima activitat a urgències, dies d'intensíssima activitat, una activitat elevada cada dia, perquè la realitat és aquesta, però també és cert que els pacients s'han pogut anar ingressant, en el cas de que s'hagin d'ingressar, evidentment amb un esforç gran dels professionals, no? Però en temps de grip, en aquest cas, o de malalties respiratòries, encara tenim Covid, tenim grip A, grip B, i malalties respiratòries vàries, pues, que fan que les urgències tinguin una activitat més elevada. jo desconec el circuit de com s'organitzen cada un dels serveis clínics, perquè evidentment depèn dels seus responsables. Aquí els gestors no tenim massa que veure, no? Sinó és un poc l'organització de cada un dels serveis, que ja dic, pot ser una errada o pot ser un circuit, un procediment habitual. El que normalment funciona a tots els hospitals, a tots els hospitals de la comunitat autònoma, és que se fa una valoració i en funció de la gravetat s'estableix l'espera, no? És un sistema de triatge. Sí, sí. I, evidentment, també hi pot haver errades, però normalment és personal molt entrenat i molt qualificat i no és el mateix venir, pues no sé què de dir, no? Amb tossina, sense febre, amb un malestar, que aquesta persona pot esperar, o entrar amb un mal dolor en el pit, que fa sospitar un infart, que evidentment aquesta persona entra directament, o sigui, s'atén de manera immediata. Aquest és el sistema habitual de funcionar de les urgències. En funció del nivell de gravetat i de la quantitat de persones que hi ha esperant, pues s'estableix aquesta espera major o menor. I a vegades tenim la mala sort d'anar a urgències un dia que hi ha moltíssima feina o que hi ha moltíssim de pacients, i a lo millor el dia següent o un altre dia, pues va, si no hi ha tant de pacients en espera, per la qual cosa un pues entra pràcticament directament, no? Això és molt variable, és molt variable en funció de les hores. Nosaltres fem tres talls en el dia per conèixer la situació de les urgències de cada un dels hospitals, de matí, migdia i vespre. Quant de pacients han anat, quant de pacients estan pendent d'ingrés, per valorar sempre si s'han d'ampliar recursos, poder-ho fer de manera ràpida.
Parlant de recursos i d'aquesta mancança de personal especialitzat a les nostres illes, recentment la conselleria doncs ha declarat de difícil cobertura les places per al personal sanitari de les Pitiüses, com feia mesos que demanava el Cimeval. Per què, consellera, es pren ara aquesta decisió i quins canvis suposarà o quines avantatges per poder contractar més personal?
No es pren ara la decisió. És a dir, jo ja ho vaig explicar, el que passa és que també és cert que a vegades, pues, si s'explica una o dues o altres vegades, pues, depèn després del que surtin els mitjans de comunicació. Bueno. A la llei de pressupostos del 2023, aprovada el mes de desembre, ja s'estableix que Eivissa, Menorca i Formentera són àrees de difícil cobertura. Això està identificat a la llei de pressupostos. Per una altra banda, el 22 de desembre s'arriba a un preacord amb els sindicats per establir unes millores molt significatives i que afecten molt directament a la illa de Formentera, perquè evidentment aquesta triple insularitat, pues, fa que els professionals que es desplacen han de veure reconegut, no?, aquest desplaçament i, per tant, tenir, pues, uns complements retributius superiors que a la resta de les illes. I ara m'he perdut.
No. Estava preguntant sobre això de la difícil cobertura. Sí. Bueno, vostè apuntava que, en definitiva, significa una millora laboral i que faci més atraient la plaça, no?
Exacte. El que passa és que fins ara teníem el plus de fidelització, no? El plus de fidelització, que som l'única comunitat autònoma que el té. Menorca i Eivissa i Formentera. El plus de fidelització, el que vàrem quedar amb els sindicats és que havíem de treballar aquest concepte. Per una banda, el Ministeri té un grup de feina que està avançant amb els criteris per considerar una plaça difícil com a cobertura perquè hi hagi una certa homogeneïtat. Entenent les diferències que tenim, perquè evidentment no és el mateix una plaça de difícil cobertura a un poble de Sòria on hi ha 700 habitants i que està a 300 quilòmetres de la capital, sí, que no la plaça de difícil cobertura a una illa. O sigui, té especificitats, no? Mm. Però hi ha un grup de feina en el Ministeri treballant aquest tema. I per una altra banda, nosaltres tenim l'acord amb els sindicats que els primers mesos de l'any treballarem en definir com retribuir aquestes places que ja estan reconegudes com a difícil cobertura.
Sí.
No? Per tant, és un poc el que hem dit, necessitem temps per tot. És a dir, a l'administració pública no tot és immediat, tot i que la meva impaciència a vegades o la meva hiperactivitat, no? Que m'agradaria que les coses fossin més ràpides, però tot requereix el seu temps. L'acord se va aprovar dilluns, aquest dilluns, en Consell de Govern. Se va ratificar l'acord i, per tant, ja s'ha pogut pagar tots aquests complements, tota la situació del mes de gener, s'ha pogut pagar ja a la nòmina de febrer. Per nosaltres això era molt important, no? Però, com veuen, des del 22 de desembre fins que s'aprova, pues, passa un temps en el qual hi ha una feina molt intensa per fer-ho possible. I després pues, estan treballant, no? I que hem de fer? Hem de reconvertir aquest plus de fidelització, que és el que veiem, per exemple, que, és cert, fidelitzem les persones quan duen 3 anys, però necessitem que les persones venguin. Per tant, necessitem que la plaça de difícil cobertura se pugui retribuir des del primer dia per poder fer més atractiu els professionals que venen, i el que plantejam és incrementar la quantia del primer any de difícil cobertura a una quantia considerable, inclús també poder, sempre que la persona estigui amb un contracte de 3 anys, accepti estar 3 anys amb nosaltres, sí, inclús fer una bestreta de l'equivalent, li poso un exemple, imagini's que siguin 4.000 euros cada any, pues en 3 anys serien 12.000 euros. Poder fer una bestreta del 50% en el moment que s'incorpora, si el professional ho sol·licita, que serien 6.000 euros. Entenc. Per poder fer front a les despeses habituals, que si una ha de llogar una vivenda, etc. No? He posat una quantitat imaginària, no?
Sí, sí.
Fictícia.
Si voleu consultar el nostre web a radioillaformentera.cat, les xifres ja venen una mica més detallades. Diria que és una notícia del passat dilluns o dimarts. Bé, consellera, ja anem acabant. Li agraïm molt aquesta estona amb nosaltres aquí a la Ràdio Pública de Formentera.
Escolti,
sobre el tema dels raigs X, que sabem que li van preguntar sobre això la nostra diputada Vanessa Díaz al Parlament Autonòmic, vostè ja va avançar que sí, que efectivament coneix que el nostre servei de radiologia mèdica, doncs, és antic i que s'ha de substituir. Va avançar que en mig any, més o menys, es podia treure i resoldre la licitació, una inversió de 700.000 euros. Això vol dir 2023?
En principi sí, és a dir, està previst, està en el pressupost d'enguany, i el que s'ha de fer són els plecs de contractació de l'equipament. Depenent del tipus d'equipaments, pues, no és com un cotxe, com un altre material que se fabrica en sèrie, a vegades són aparells que són específics i se comencen a fer, diguéssim, en el moment de la sol·licitud de l'adjudicació de la compra. Per tant, s'ha de treure el contracte, s'ha d'adjudicar i s'ha de donar el temps a l'empresa perquè pugui fabricar, perquè ho entengui tothom, els aparells necessaris, no? Per estar prevista aquesta renovació tecnològica. Si recorden, per exemple, l'hemodiàlisi, jo he estat temps, diguent, perquè no havien d'anar a ningú, he estat temps diguem, mentre hi hagi 3 nefròlegs a l'àrea de salut d'Eivissa, no es pot posar el servei de hemodiàlisi de Formentera. Es va aconseguir aquest quart oncòleg amb les oposicions, una nefròloga de Mallorca se va desplaçar a Eivissa, va treure la plaça a Eivissa, i per tant s'ha pogut posar aquest servei a l'illa de Formentera. Jo crec que aquesta és la forma de governar, és no enganar mai, explicar els compromisos, explicar la voluntat i després fer-ho possible. Igual que la base del 061, que s'està construint de manera ràpida, sí, ja tenim l'ambulància de suport vital avançat tot l'any a l'illa de Formentera. Ja tenim l'impuls també al programa de cronicitat amb l'infermera gestora de casos, el TAC, és a dir, i una cosa que és molt important, que és vera que hem dit molt poc, i jo l'altre dia ho volia inclús dir en el Parlament, i és el compromís de fer l'unitat bàsica a la Mola, que també per als veïns de la Mola És un, crec que segur que és una bona notícia, no? Amb el compromís de treballar amb el Consell perquè ens deixin un espai
Sí.
per poder fer aquesta unitat bàsica de salut a la Mola. Jo, sincerament, hi ha dificultats, no les negaré mai, però crec que també hi ha grans fortaleses en el sistema sanitari públic que hem de cuidar i hem de continuar millorant.
Escolti'm, sobre els reforços de metges i infermeres cap als mesos d'estiu, els tenim ja una mica concretats de cara a aquesta temporada? Quan s'incorporarien i quins serien els professionals que s'afegirien a la plantilla de l'hospital?
Bé, com vàrem dir, també vàrem poder incorporar un sisè metge de família a la plantilla
Sí.
del centre de salut, no? De metge i infermera també. Hem de veure, jo estic segura que com les previsions turístiques són molt bones, crec que hem d'estar atents i estar sempre en funció de la disponibilitat, però evidentment el compromís sempre és d'anar valorant quins reforços necessitem i anar-los contractant. No hi ha limitació de despesa, hi ha voluntat de posar els reforços. Ara, com sempre, pues, necessitem trobar els professionals, no? per poder-ho fer i el compromís, evidentment, és que si l'activitat del mes de juny ja és molt elevada, intentar que el reforç sigui el mes de juny i no el mes de juliol. No? I si s'ha de quedar el mes d'octubre perquè encara hi ha molta activitat turística, pues allargar la temporada en funció de les necessitats.
I escolti'm, ja per acabar, consellera, el tema del català, que a més últimament el català de la salut, últimament hi ha hagut una sèrie d'estira i arronses en el si del propi govern balear. Com queda? O sigui, com està ara mateix? Ho dic perquè ho pugui explicar a la ciutadania i ens deixem d'interpretacions i coses estranyes.
És que és un tema que no té, en principi no hi ha cap dificultat i que quan l'expliquem sembla que n'hi ha més del que, de les que realment hi ha, no? És a dir, el català és una llengua oficial en aquesta comunitat autònoma i, per tant, els professionals sempre tenen la voluntat d'aprendre, dic sempre, quasi sempre, no? Tenen la voluntat de conèixer i d'aprendre, perquè la comunicació és l'eina bàsica per un professional sanitari poder-se comunicar amb els pacients. Per tant, això, la majoria dels professionals té aquesta voluntat. Una cosa és el procés d'estabilització i d'oposició, que és un procés que suposen 5.000 places, no?, de persones que són interines o eventuals, que tindran l'oportunitat de tenir una plaça fixa. Per tant, hi ha unes normes amb aquest respecte, que el que vàrem establir és que si les categories són deficitàries se pot eximir, tal com es permet eximir
sí.
la llei, i si les categories no són deficitàries, pues, no hi ha necessitat d'eximir del requisit del català.
Entenem.
I bàsicament aquesta és la situació. És a dir, pot venir de fora qualsevol metge que no tingui català i ningú se n'anirà per no tenir-lo. No? Això és un poc, per això la conclusió, que és la més senzilla d'entendre. Nosaltres no demanem, o sigui, nosaltres, si ara venen internistes, no? L'internista que ens falta a Formentera, si ve qualsevol metge de la península que no tingui el nivell del català, és contractat, perquè evidentment és deficitari. No,
exacte.
No, per tant, no és cap impediment. Jo crec que això és el més important, tot i la demagògia que se fa al respecte.
Consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, Patrícia Gómez, avui m'ha portat diversos assumptes, cobertura sanitària aquí a les Pitiüses, aquí a Formentera i també altres aspectes que tenen a veure, com per exemple amb l'ús de la llengua en la salut pública. Li agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa, que tingui un bon cap de setmana i que es millori de la tos.
Moltíssimes gràcies, igualment, que vagi molt bé.